A Cadena Pirenaica comença La Tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Bon dia, benvinguts a la tertúlia. Avui doncs tinc tertúlia una miqueta intergeneracional. Res, tenim un minutet de decalatge, el temps que el trànsit, el bon temps. Els convidats que ja tinc aquí amb nosaltres. Bartomeu Gabriel, benvingut.
Bon dia.
Preparant temporada?
Preparant temporada.
Ara hi vindrem, ara hi vindrem. Un senyor que treballa que puguis preparar temporada tot l'any per la seva labor i anys d'experiència. Ferran Goya, benvingut.
Gràcies a vosaltres per rebre'm.
Gràcies,
Enric. Benvingut. Deia que tu fa anys que estàs en el món del gin tècnic, de les estacions d'esquí, o sigui que fa anys que prepares temporada perquè aquests joves puguin fer baixades també.
Bueno, la idea al principi, bueno, abans de preparar gins, jo ensenyava a esquiar, jo vaig començar fent de monitor.
Ah, sí, bueno, mira, tenim revelacions avui.
A l'any 68 i luego havia fet també els meus pinitos de competició, però clar, eren uns altres nivells i unes altres exigències en aquell moment. Luego tenies que tenir cuidado perquè els pals eren de fusta i feien molt, molt mal i no... I anàvem sense proteccions, és a dir, ni els guants, ni la roba, ni ginolleres, és a dir, que allà els pals els hi tenien molt respecte perquè tenies... Inclús els slàloms teníem tres colors, és a dir, que aquí a Andorra ens anava bé, perquè i als marcadors els agradava molt fer les xicanes. Això disfrutaven, eren malalts els traçadors, malalts de les xicanes. I la velocitat, no solament pel mateix nivell, és a dir, que la velocitat que agafeu ara a l'eslàlom comparat amb la que s'agafava llavors a la gent que tenia un nivell alt de competició, és que es girava molt més, és a dir, que la traçada era molt, molt... Ha canviat molt, bueno, el nivell, la forma física, la tècnica, també els esquís, és a dir, que nosaltres sí que els esquís de slàlom llavors ja tenien unes cotes una mica més, però no tenien res a veure amb clos, bueno, els falsos carbin que utilitzen. Els esquiadors de competició no són carbin, però són el patí molt estret comparat amb el que... I luego, pues, bueno, per exemple, jo, que llavors media, luego, amb l'edat vas baixant una mica, però jo era de 1,80 m, els meus esquís de slalom eren 2,03 m. I els esquís de gegant eren de 2,12 m, 2,15 m, i els esquís de descens que tenia jo eren uns 2,23 m, però havia gent... 2,23 m perquè els vaig comprar de segona mà al Jorge Mauduit, que era un de l'equip de França, un gran esquiador. Però hi havia molta gent que feia el descens amb 2,27 m. Aquilí i això feien els descensos amb esquís de 2,27 m. Llavors... res a veure ni a nivell de forma física, ni a nivell de traçat, ni a nivell de velocitats, no.
Del que dius, Ferran, faré un paral·lel, potser no encertat. Els cotxes han anat de més petit a més grans, a la mateixa categoria, o sigui, sí. Clar, si mires un... no diré marques, no? Però un cotxe urbà dels anys 80 tenia unes mides i avui dia han crescut d'un metre, per dir-ho així. els esquís ho ha sigut l'inversa. Hem anat a més petit.
Sí, sí. Jo suposo que també era perquè les característiques mecàniques que teníem llavors, a la meva generació ja hi havia els esquís metàl·lics, molt poca fibra. Hi havia, és a dir, es construïen de fusta. I a pesar de que es feia unes meravelles amb la fusta i això, pues les propietats mecàniques necessitaven per aguantar el pes d'un esquiador normal de, bueno, entre 70 quilos i 80 o 85. Bueno, hi havia els bons esquiadors de descens que ja els veies, algun amb una mica de panxa i sobre els 90 quilos, i deslissaven molt, però clar, necessitaven tenir llargada per tenir la propietat, les propietats mecàniques d'un esquí. Llavors, avui ja no es necessita, és a dir, luego, jo ja, per exemple, a l'època aquesta ja tenia els esquís de gegant, normalment dèiem els metàl·lics. El Rossinyol feia la Le Major, feien pues, esquís de gegant i de descens metàl·lics, amb fusta, mixta, metàl·lic i fusta. I en canvi els esquís de slalom, que es continuava fent esquís de... Home, la fusta té unes propietats mecàniques molt, molt aprofitables, per això també s'utilitza en la construcció. I inclús ara els esquís que tens tu pues, no és, hi ha fibra, però hi ha fusta pel mig i ara pues, llavors hi havia esquís d'artesans, hi havia Villecampa al costat de Tarbes que feia esquís i en canvi pues, bueno, el que ja es va fent molt més industrial la producció aquesta. Evidentment, els esquiadors d'alta competició avui dia el producte que tenen ells és com a les bicicletes. No vas a una botiga i et compres una bicicleta per fer el Tour de França, pues no vas a una botiga i et compres uns esquís per estar al circuit de la Copa d'Europa o de la Copa del Món.
Això ara ens ho dirà el Bartomeu. És cert el que diu el Ferran, que evidentment hi ha hagut una evolució tecnològica brutal i tu la tens que veure cada any, entre el de l'any anterior i el de l'any que ve.
Sí, jo crec que en general tot ha evolucionat molt en tots els àmbits, no només en l'àmbit de l'esquí, sinó també, com deies abans, també en l'àmbit de l'automoció també han evolucionat molt. No? La mecànica dels anys 80 no és la mateixa d'avui en dia, molta més electrònica ara, és més complicat, ja no... Ara, si en saps una mica de mecànica, posa't a arreglar amb un cotxe nou, que no tenen sortides, hi ha tanta electrònica que és impossible, no? I amb l'esquí és una mica el mateix, el material d'esquí ha evolucionat moltíssim, és un material molt diferent al de l'època, no? Que al final, com bé deies, no? de 2,10 metres, no? Que eren els teus esquís de slalom, doncs ara tenim 1,65 amb slalom, imagineu-vos, al final ara ha canviat moltíssim, i és un estil d'esquí, crec, molt més agressiu, crec que ara avui en dia... ja no només a nivell material, que és un material que et demana ser molt més agressiu, sinó que a nivell físic hi ha un impacte molt més gran. Hi ha moltes, bueno, hi ha, a l'època suposo que hi havia moltes lesions de creuats i aquestes coses, però ara, clar, amb aquests angles que s'agafen i aquestes pressions que es creen a l'esquí amb aquest tipus d'esquís és bestial, cada cop et demanen estar molt més fort, molt, físicament, bueno, aguantar totes aquestes pressions, però al final crec que, no sé amb qui ho parlàvem, però crec que amb una simple curva de slàlom el teu pes corporal es multiplica, no sé si per 10, quan fas una corba amb velocitat. Llavors, ostres, per aguantar aquest... Al final, no, tu no fas la corba sentat, diguéssim, no? Amb angles molt, molt tancats, perquè si no t'aguantarien els genolls ni l'esquena ni res. Llavors, nosaltres al final és molt important que al pas de curva tinguem les cames gairebé estirades, una mica flexionades a nivell del genoll, però gairebé estirades, perquè així és com el cos humà aguanta més pes. Tu aguantes molt més pes de peu que no pas flexionat, no, amb mitja sentadilla. Mitja sentadilla, amb el teu pes multiplicat per 10, t'enfonses sota terra.
Del que dius, ara que estem a les portes de l'estiu i ja fa persones que fa un mes i mig que es parla de l'operació biquini, de preparar el cos, molts consells que es poden veure per la xarxa de el règim miracles o l'exercicis miracles o tal, dius... L'altre dia estava mirant un reportatge d'un entrenador que deia, no, és que per tenir un cos de professor de gimnàs són 10 o 15 anys i després el tens que mantenir. O sigui que per molta gent que ens escolta dius, no, és que me'n vaig 2 mesos al gimnàs i ja ho tinc fet. Per vosaltres, a nivell d'esquí, dius, és feina de tot l'any durant la temporada i després de pretemporada, que és el cas per tu ara.
Jo crec que de miracles n'hi ha pocs en aquesta vida. Se t'han d'alinear molt els astres perquè et surtin les coses bé sense fer res. Això és molt bonic, no? Això de la nutrició de miracle i l'entrenament de miracle per arribar a l'operació biquini a temps. Bueno, al final s'ha de ser constant en aquesta vida, crec que en tots els àmbits, no? En l'àmbit de la feina, en l'àmbit dels estudis, en l'àmbit de l'esport, no? En allò que qualsevol persona s'especialitzi, s'ha de ser constant. Si ho agafes de tant en quant i ho fas de tant en quant i no hi poses l'atenció que se li ha de posar, és inviable, doncs, arribar, no?, amb aquests objectius que la gent molta hi somia, no?, de dir, ai, és que jo, ara falta un mes per l'estiu, aniré al gimnàs un mes o un mes i mig o 2 mesos i ja estaré preparat per l'estiu i tot això. Bueno, al final, com bé diuen els preparadors físics, no? Són de 10 a 15 anys per tenir un cos, no?, de preparador físic o d'entrenador, del que sigui. Bueno, penso 10 o 15 anys són molts, però jo crec que amb unes bones bases dietètiques, amb unes bones bases de preparació física, de tot, no? Per gent, diguéssim, normal, de dos a tres anys es pot arribar amb un físic bo, també amb una salut també que canvia molt, canviant els hàbits, i tot això crec que combinant totes aquestes petites coses, no?, acabes construint una de gran, que són aquests objectius, no?, que són de llarga durada.
Del que dius m'agrada, perquè tu, que ets jove, has passat per l'adolescència. Clar, avui dia les preocupacions, les inquietuds o les, no diré fòbies, però obsessions que poden tenir els joves degut al volum de la informació que poden tenir per les xarxes o la influència que poden tenir les xarxes sobre la seva manera de pensar, de raonar o de tenir una manera de jutjar les coses, dius... Dintre del sistema educatiu i societal, creus que es tinguin que canviar algunes coses perquè l'esport en si doni més bases bones a tot el jovent que malauradament està massa maleable i influenciable per fons externes que no pas per la realitat?
Jo crec que des del meu punt de vista, penso que les coses tampoc penso que es facin malament, perquè jo tampoc sóc un professional que ensenyi, diguéssim, l'esport, perquè això és al final és purament després educacional també.
Bueno, però sou exemple per la canalla que comença,
sí.
També.
Això sí, jo el que a mi m'agrada fer molt és promoure uns bons hàbits, no, saludables, de fer esport. Si no es pot cada dia, doncs cada 2 dies, anar mantenint un bon físic, menjar bé. Al final, una cosa que crec que està gairebé a l'abast de tothom és intentar no menjar doncs, porqueria, no? Menjar basura, que això... Ostres, menjar basura està realment a l'abast de tothom, perquè els preus són molt més baixos i tot això, no? I la gent va directament amb allò. Ostres, bé, i també perquè tenen molts sucres i són addictius i tots aquests productes, ostres, són molt atractius, no? Al paladar. Però clar, després, amb un nen d'avui en dia, de 13-14 anys, li parles de verdures i ja et posem a la cara. Li parles de fruita i diu, uf, a mi si em treus de les maduixes o de no sé què, a mi ja no m'agraden tant. Al final crec que avui en dia, a nivell educacional, crec que sí que s'ensenya una bona base, penso, però crec que falta una mica aquest incentiu de promoure la cultura aquesta de dir, ostres, la cultura de el bon esport, el bon menjar, el cuidar-se, l'arribar doncs a jocs que molts joves doncs es dispersen, no?, amb tanta informació, no?, com deies, a les xarxes socials i tot això. Jo crec que s'ha de saber motivar-los, no?, perquè no per forçar-los a dir, ostres, és que les classes d'esport de les escoles, no?, a vegades és com, ai, quin pal, al que no li agrada fer esport, anar allà i li fas fer esport perquè sí. Però igual amb aquest nen o nena, no?, igual li has d'inculcar de dir, ostres, mira, escolta, a tu què t'agrada fer? Tu què et motiva més, no? Igual interessar-se per ells, perquè molts cops el que passa és que no ens interessem prou amb la gent que creiem nosaltres o jutgem des de fora que no són prou interessants. I quan els hi preguntes i et diuen el seu punt de vista o la seva opinió, dius, ostres, igual, clar, si escoltem una miqueta de tothom, no?, una mica el que els agrada i tal, igual pots combinar una sèrie de coses que pugui contentar una mica tothom també i ajudar-los, no?, a dir, ostres, ja no és un fet de, no, has de fer això perquè t'ho dic jo que sóc el profe i ho has de fer. No, és, ostres, escolta'm, què t'agrada? Ah, t'agrada això? Mira, escolta, molt bé. Doncs igual el primer trimestre hem de fer aquest esport badminton. O sigui, a mi el badminton no m'agrada. Bueno, primer trimestre ho hauràs de fer perquè hi ha una gran part de la classe que li agrada i tu igual també et pot anar bé perquè em pots aprendre a fer. I quan aprenguis a fer i et surti una miqueta millor, igual sí que li agafaràs una mica el gust i t'agradarà més fer-ne. I el segon trimestre, a tu que t'agrada més la natació, doncs vinga, va, farem natació. I tu, com a bon company que ets, hauràs d'ajudar el teu company a motivar-lo també, a que també inculcar-li doncs aquests valors de l'esport, no?, per motivar-lo a anar a fer natació, a aprendre a nedar millor i tot això, que al final és tot coneixement i el coneixement no ocupa espai.
Del que diu el Bartomeu, Ferran, té unes bases molt molt honorables, diguem, i molt humanistes. Ara, per exemple, hi havia un article que el 30% dels alumnes del liceu, en el cas del liceu, tenien ansietat i angoixa, el sistema tenia negligències, dius, caram, dius, hi ha un antagonisme entre el sistema educatiu, no forçadament el francès, potser en d'altres també és el cas, i el que desitjarien els alumnes, d'escolta, a part de les exigències que es poden tenir a nivell formatiu, que dius que comencem a tenir un diferencial que pot ser perjudicable tant per l'alumne com per al professorat dels resultats.
Clar, a mi, jo tinc, els nets són, bueno, el més gran és de 18 anys o alguna cosa així, i llavors tinc. Clar, quan jo era jove i tenia la seva edat, clubs esportius a Andorra no n'hi havia, solament hi havia l'esquí club d'Andorra, el futbol que era a nivell semiprofessional. Llavors, inclús quan estava a la universitat, el que hi havia era el professor de gimnàs t'agafava i deia, ostres, tu no tens gaire tonicitat muscular, no pensis a córrer 400 metres, tu comença a pensar en 1.500 o alguna cosa així, perquè tu també ets bones qualitats de resistència, però no, per molt que t'agradin, no provis de fer 200 metres ni això. Això avui dius, home, és que els profes de gimnàs ara, al liceu o alguna cosa així, aquest tipus de consell no t'ho fan. I dius, són dolents? No, per què? Perquè saben que tenen un reforç amb l'estructura deportiva de fora. No, no, abans era el profe de gimnàs era el primer que et veien. No et veien al club d'esquí, ni al bàsquet, ni això. I en canvi ara sí. Llavors dius, la meva neta té molta tonicitat muscular. I dic, no t'han dit res al col·le? I diu, no. Què vols que em diguin? Dic, ostres, que li veus una potència muscular d'això quan una arrencada i quan està jugant amb el gos o alguna cosa així, dius, hòstia, però i luego quan escriu amb ella i això, pues clar, té menys tècnica que jo, però veus que té una facultat de recuperació i això per molt, molt forta, no? I un any proves si li canvies els esquís i li poses uns esquís que siguin més durs, un esquí ja júnior però de competició, i veus que, ostres, pues, aguanta bé, és a dir, que veus... Però aquesta qüestió ara la fa molta gent. És a dir, l'Sprint Club d'Andorra, és a dir, no hi havia clubs ciclistes a Andorra. De quin any estem parlant de l'Sprint Club?
Es va crear el 1977, si no recordo malament.
Pues, imagina't. És a dir, que tot aquest panorama ha canviat moltíssim, de forma de que els que tenim 78 anys som autèntics ignorants d'això. Veiem que la cosa ha canviat, però ni tenim ni idea de... Sabem que la base esportiva és molt gran, que hi ha molta gent que treballa, que és un fenomen, això, i que és una situació que podem estar molt, molt contents de que hi hagi tantes oportunitats, escoles de rugby, escoles de... però realment això té el costat de que l'educació física de l'escola cada vegada té menys importància. És a dir, no descobrir... Igual tampoc descobriràs un talent, uns Einstein, el profe de matemàtiques, tampoc descobrirà un Einstein, però des de luego el liceu o l'institut no està per descobrir les habilitats esportives dels nois. Ni en bàsquet, ni en futbol, ni en res. És a dir, aquestes habilitats tampoc és una qüestió que sigui exclusiva responsabilitat dels pares, però és tot aquest entorn que Andorra és riquíssim i que es té que valorar, i que es té que valorar molt, i que hi ha part de gent professional, però hi ha molta gent voluntària que està treballant amb l'àmbit de clubs i federacions, que és, bueno, és algo fantàstic. És a dir...
Del que dius, Ferran, cert que ara hi ha moltes escoles de base amb molts esports. Clar, també del que dius és una disponibilitat o dels pares o econòmica, que els nens hi puguin anar. Potser hi ha alguns que podem tenir, diré, un fenomen, per utilitzar la paraula, però que per recursos mitjans, organització de família, no pot, i l'únic esport que pot practicar és el que té al col·legi. Aleshores, aquí, a nivell d'oportunitats, malauradament, no és equitatiu.
Bueno, segur, però és a dir, segur que el model podem criticar-lo molt, però és clar, és molt més democràtic que abans. Molt més democràtic que abans. És a dir, qui podia esquiar a Espanya i... Bueno, a França era una mica diferent, però per ser hi havia aquell camuflatge, és a dir, que eren militars, per exemple, o aduaners, o alguna cosa així, els grans esquiadors francesos, eren quasi tots tenien suadissant, com a més llavors l'olimpisme, és a dir, jo me'n recordo, pues, que un cas que encara que ja era de la generació més gran que el Francesc Viladomat i Lluís Molner, Senocolo, que va ser campió olímpic, un italià dels Abruços, que aquest li van treure totes les medalles i això, pues, perquè... Pues perquè va fer una marca de roba i perquè cobrava d'una marca de roba. I l'olimpisme llavors s'entenia d'una forma d'aquelles que deies, bueno, escolta, com no, el teu pare no sigui milionari, de què tu pots fer això? I realment, pues, la gent se tenia que buscar trampes per poguer... clar, l'esquí era un esport olímpic i no professional, i llavors no podien tenir ingressos derivats de sponsors de les marques d'esquí ni això. Llavors, pues, què feien? Pues, els deien, ostres, aquest tio és molt bo, pues, què fem? Pues, diguem que és aduaner, o diguem que és militar del pelotón de haute montaña, però és que No, no, escolta, que vingui dos dies a l'any al quartel i que estaran tots molt contents i ja està. I li paguem un sou de militar i ja està. I, no, i era el que passava.
Aquí la cosa és diferent. Bueno, per sort, doncs, el govern té una partida pressupostària per a les federacions. La d'esquí en té una part important. És cert que és una federació potent per la tipologia de país, per tota la cantera d'esquiadors que hi ha hagut i que han sorgit. Bé, tot això, evidentment, és feina d'anys, també per vosaltres, que tu has viscut i que, bueno, continues vivent.
Sí, i tant. Crec que tot va una mica relacionat, no? La Federació Andorrana d'Esquí crec que ve de fa molts anys, no sé quan es va crear en el seu moment, no? Però crec que hi ha hagut una evolució francament bona des del seu moment a avui en dia. S'estan aconseguint coses molt, molt bones a nivell internacional i crec que tot això és fruit d'una bona feina, una bona gestió, no? Que amb el pas del temps ha anat evolucionant i que cada cop ha anat millorant, no? Evidentment, tots els models, com dèieu, són criticables, sempre hi ha moltes coses a millorar i a tot arreu sempre hi ha enginyers que diran això és millor fer-ho així que no pas com ho estan fent fins ara, no? Al final, això és molt fàcil dir-ho des de fora, però després des de dins és molt, molt important també saber valorar el que tenim, saber valorar que tant govern, bueno, les institucions públiques ens ajuden moltíssim per poder tirar endavant els nostres projectes esportius, no? Dels quals el meu personal, jo estic superagraït al govern que dediqui tants recursos a la Federació d'Esquí, que la Federació d'Esquí també dediqui tants recursos als atletes, no? Perquè tots puguem millorar i pujar el nivell d'Andorra, portar el nom d'Andorra a nivell internacional, donar-lo a conèixer i que la gent no ens tingui encara com a... Bueno, és un petit país allà als Pirineus o que encara ni ens coneguin a molts llocs, no? Crec que al final... crec que francament s'està fent una molt bona feina, s'està portant el nom d'Andorra molt, molt lluny i ben alt i crec que si seguim per aquest camí arribarem molt, molt lluny i venen una promoció d'esquiadors molt, 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 molt bona i potent.
Bueno, anem a publicitat, parlem de canvi climàtic, tornant. Tornem a trobar el Bartomeu Gabriel i el Ferran Goya després de la publicitat.
La tertúlia amb Enric Fontbernat.
Tens un bízum. Tens un altre bízum. I un altre, i un altre. No paren d'entrar bízums.
Si tens un negoci, amb el nou servei Bízum Empreses de Creant, arriba la manera més senzilla i ràpida de cobrar les teves vendes online. Activa-la en un moment al TPB virtual o al TPB link del teu comerç. I a més, ara el servei és gratuït fins al 31 de desembre de 2025. Consulta les condicions a creant.ad. No esperis més i impulsa les teves vendes online amb Bízum Empreses de Creant.
I un altre Bízum, i un altre, i un altre.
La tertúlia.
Tornem a la tertúlia amb el Ferran Goya i el Bartomeu Gabriel. Bé, Andorra ha sigut un dels primers amb l'acord de París a fer els deures, per dir-ho així. Cert que, bueno, canvi climàtic, crec que ningú ara, o molt agosarats són els que diuen que no es pot veure. No sé si són les tempestes que una altra vegada aquesta tarda en Protecció Civil ha anunciat que hi havia risc de tempestes. Però bé, a nivell d'inhibició... I tot això són coses, doncs, que ens repercuteixen i tu ho has tingut de veure, Ferran, també per feina, aquesta evolució, diguem, doncs, de menys precipitacions, de tenir que equipar més les pistes amb inhibició artificial, mitjans... Hi ha una evolució que no és, diguem, no reconeixible, per dir-ho així.
Bueno, ja és evident. El que passa que també amb aquesta qüestió jo penso que La raó de fondo està clara, és a dir, que hi ha una evolució, anem a un període de temperatures més altes, de menys precipitacions o de precipitacions més extraordinàries, és a dir, de sequera i de pluges torrencials. El que passa és que també s'ha de vigilar molt perquè la gent que tenim més o menys que conservem una mica de memòria, doncs recordem hiverns dolents, amb poca neu. Jo quan vivia a Canillo em recordo que alguns anys fins a la Candelària, que és el mes de febrer, no havíem esquiat. Dius, si ara vas a veure un nen de Canillo, igual diu, és que fa molts anys, però clar, és que els prats on nosaltres esquiàvem estan plens d'edificis ara, és a dir, que tampoc la comparativa és difícil de fer. Hi ha hagut una evolució. Jo a l'any 86 vaig fer un viatge d'estudis per Suïssa, Àustria i això, i el 87 vam fer la primera instal·lació gran de mitjana de neu artificial al pas de la Casa i de Creu Roig. Luego, bueno, sempre hi havia coses, és a dir, hi havia gent a Ordino que deia, no, arcadís no ens fa falta i tal. Un dia parlant amb el Francesc Viladomat, diu, els que no li fan falta és a Port del Comte fer neu artificial. Diu, els que ens farà falta en el futur seran les estacions altes. Llavors ningú pensava que Zermatt tindria canons de neu ni estacions altes. I ara, doncs, Valtorens i tot això, que gent que esquia al voltant dels 3.000 metres, doncs estava claríssim. L'esquí de glaciar a l'hivern, ara actualment que queda tinyes 20 dies o 25 dies a l'estiu, perdó, l'esquí de glaciar i l'Alpe d'Huez, el glaciar de Sarenes ja és inesquiable i poca cosa més. Dius, bueno, pues, ara pues, fan la temporada a l'hemisferi sur i llavors de forma de que podem fer, però abans hi havia molta gent que lo de l'hemisferi sur solament era per una minoria, per fer anar a Bariloche o anar a Portillo però el que feien pues, era potser ara es van més cap al costat de Nova Zelanda i això perquè hi ha potser més varietat i més pistes, però hi ha hagut, jo el que passa és que dic, si el problema més gran del món és del canvi climàtic és que no puguem esquiar, no, el problema més gran del canvi climàtic serà la producció de blat de moro, la producció de menjar, la fam generalitzada que pot haver-hi, és a dir, això és el canvi climàtic. Escolta, si tenim 15 dies menys d'esquí a l'any, pues, és un problema, però dediquem recursos per solventar el problema gran, dedicar recursos d'investigació o d'innovació amb la neu produïda, amb escollir millor les pendents. Jo penso que és una qüestió que és important. I és important també, hi ha una qüestió que també tenim que reivindicar. Tot és un conjunt, és a dir, que per tenir atletes d'alt nivell calen pistes d'atletisme, calen entrenadors, calen clubs, i a Andorra també hem fet un canvi, que nosaltres amb la meva empresa hem sigut un petit ajudeta, era el tenir uns estadis de slàlom mig correctes. I llavors hem construït uns estadis de slàlom. Era impossible tenir un bon esquiador d'Andorra, de gegant i tot això, simplement perquè s'anava a entrenar a tinyes, a tot això. El tenir una pista d'àliga o una pista d'avets d'un nivell altíssim, és a dir, per la pista de l'avet per gegant i amb les modificacions que van fer als anys 2007-2008, tu ja te les vas trobar fetes, però els altres, pues, sí que era la morfologia, la pendent longitudinal, és a dir, sorties d'on acaba ara la telecabina i arribaves a baix on hi ha ara el pont, però no era el mateix. Aquella pista s'ha treballat molt, el de Vers, que tu coneixes bé de la pista de gegant, quan surts del muro de dalt, fas una curva i luego allò de que i allò d'estar pensant, ostres, aquí hi ha molt de vers, podríem corregir, escolta, tenen les cames fortes, que facin aquesta curva, i jo amb la meva edat, que tinc 77 anys, encara disfruto allà, és a dir, que dic, hòstia, que aquesta curva aquí i tal, a velocitat de babi, no? A velocitat d'avi, però dic, hòstia, això va quedar bé. Luego, quan agafes el muro, allà on hi ha l'avet, a la part dreta no es podia esquiar, perquè hi havia, realment, era un muro de veritat, és a dir, que hi havia un desnivell de 8 o 10 metres amb una pendent vertical, és a dir, que si no havia molta neu, llavors pràcticament no es podia esquiar baixant a la dreta de la veta, es tenia que esquiar, després la vam enxamplar ara, és a dir, que s'ha fet a la pista de les Portelles a Arcalís, pràcticament ja quan es va construir ja estava preparada, es va canviar una mica per la zona que es diu el Planell de les Flores cap a baix, però clar, el problema a Arcalís és que tens que parar a Planells, tens que parar la competició perquè després ja és tot molt estret i ja tens que parar, però la pista de dalt de Portelles per juniors i per igual un eslàlom gegant de Copa del Món no, però per entrenar gent jove i això és una pista que està molt bé, molt variada, i tot això s'ha anat creant de forma de que no pot haver-hi atletes sense estadis d'atletisme i no pot haver-hi uns bons atletes esquiadors sense unes pistes de competició com hi ha avui a Andorra, i realment són bones. I l'any passat, amb la reforma que es va fer també a Soldeu, l'antiga pista d'eslàlom, sí, tal com ha quedat, que aquest any s'allarga perquè quedava una mica curt, perquè abans, escolta, amb una pista d'eslàlom com la pista d'eslàlom que té aquest nom a Soldeu, sempre el traçador deia, li podré posar 60 portes o alguna cosa així, i ara un traçador diu, li posaré 35 portes, i avui, per què? Pues perquè és que van... s'esquia molt, molt ràpid i hi ha molt, molt menys portes que abans. I estem tenint, jo ara viatjo menys, però algunes vegades miro, abans quan veies esquiàvem a Valcàrdena o alguna cosa així, deies, ostres, quina enveja, quin descens. Pues ara ja no tenim enveja, Ja, dius, el nostre descens és, igual ens falta 30 o 40 metres de desnivell, en relació a... Però, i luego t'anaves a Val d'Isère i veies, anaves a la Dalle i deies, aquest descens ni fu ni fa, no? I luego quan van fer el descens nou, que té muros artificials construïts i tot això, dius, pues, escolta, no m'agrada. I els descensos que ens feien enveja, el de a les Uixes i tot això, ja són descensos que avui ja no poden estar dins del circuit, perquè a la Berta de les Uixes, bueno, va haver-hi accidents mortals, que avui també per un problema de balissatge i de xarxes i tot això, i, però ja són descensos que avui tenen tanta dificultat que a les velocitats que abans eren difícils, però clar, és que anàvem molt més a poc, però avui a la velocitat que es van no es poden fer, no es pot esquiar. Hi ha tota una sèrie de descensos que a Sant Gervais, a les Uixes i tot això, que a Sant Gervais encara es fa.
Ara hi pensava, no ho sé el Sant Gervais, però per exemple a Val d'Isère, sí, el descens de Val d'Isère que sortia des de dalt de tot, des, sí, del pic aquell, que ja no es fa des d'allà dalt, ara surt de molt més a baix. Ja. Que a mi quan em deien, no, el descens el feien des d'allà dalt i baixaven per aquí el dret i dalt, i dic, buah, dic, estan sonats a l'època.
No, els que s'han mantingut bé perquè tenien, que eren difícils i això, pues el de Sant Anton...
Sí, Sant Anton.
El de Sant Anton, sí. El de...
Bueno, Strife, sí. El Kitzbühel.
El de Kitzbühel, sí.
Sí, aquest sí que...
El de Kitzbühel també, Però clar, bueno, és que el que es vol és que arribes fins a baix del poble. Yeah. És a dir, que
del que dieu em fa pensar una mica d'aquesta de les 24 hores de Le Mans, que la famosa línia recta de la Ginodiel hi van posar xicanes, perquè ara els cotxes, clar, estem parlant de 400 km per hora, en esquí no és el cas, però clar, és una miqueta el mateix, no? El que deia el Ferran a l'inici, els esquís han millorat, la tècnica ha millorat, els esportistes cada vegada esteu més forts, la preparació física cada vegada compta més, l'alimentació també. Clar, tot això ha fet que, independentment de la qualitat d'inhibició, que també juga, dius, el risc, la velocitat i les competicions cada vegada són més ràpides.
Sí, i crec que també últimament s'han fet molts plantejaments a nivell de seguretat, perquè clar, cada cop que es va molt més ràpid i a part, una també gran diferència que hi ha amb l'esquí del nivell de l'època és l'estat de la neu. Nosaltres ara en competició és gel, clar. Esquiar sobre gel és molt, molt més ràpid que amb una neu freda recent caiguda o neu freda d'hivern, vas molt més ràpid perquè hi ha molt menys grip i fa que llisquis molt més ràpid, molt més ràpid. Les velocitats que s'agafen sobre el gel són espectaculars. I clar, no sé si fa, com va ser ara fa un parell de temporades o la temporada passada, que van haver bastants accidents amb velocitat, que no sé si el Kilde, que és un noruec, es va fer molt mal, després una noia d'Eslovènia també es va trencar el genoll, bueno, van haver moltes lesions seguides a causa d'una mica també de la seguretat, no? Ostres, no sé si de les xarxes, dels matalassos que s'havien de posar, doncs, per protegir una mica també, doncs, tu com a esportista, recordo que hi havia molts esportistes que es queixaven que anaven al descens de Bormio d'Itàlia i se'l trobaven que era un vidre, o sigui, era un gel que clar, amb esquís de descens de 2 metres, no ho sé, no faig descens jo, igual tiro un triple ara, 2 metres 14 o algo així, no sé quant són ara els... Por ahí. Clar, les velocitats que es poden arribar a agafar amb gel, amb les condicions que hi havia en aquell moment a Bormio, doncs clar, els atletes ells mateixos fins i tot els hi feia més por fer un Bormio que no un Kitzbühel, que en el seu moment, clar, Kitzbühel és com el descens amb més renom, no? Però clar, arribant allà a Bormio amb aquelles condicions, deien, és que aquí falles una mica i et mates, o sigui, et pots matar, literalment. Clar, estan molt preocupats per això.
No, sí, sí. Més que correm, estan nosaltres molt més amb els esquís de Carbin, es cor molt, vas molt de pressa.
Va sobre el canto.
Clar, no derrapes, i el que frena és el derrapatge, és a dir, que i la gent, pues, és que a més avui, és que abans podies amb un descens de controlar una mica la velocitat fent una miqueta de trampa i això, és que avui és que no pots, perquè llavors si intentes derrapar ja no pots, perquè si comences un derrapatge ja no el pares. Uh-huh. És a dir, si perds l'apoyo sobre els cantos, sobre el gel, ja...
I pots perdre el control, sí, molt fàcilment.
Ara els equips que tenen, per exemple, doncs, els esquiadors de competició a la meva època es preparaven els esquís, bueno, nosaltres per força, perquè ningú ens vendria allà a llimar els cantos, és a dir, que encerar i llimar i això, bueno, jo continuo, és a dir, jo tinc un taller a sota de casa i continuo preparant-me els cantos jo i això, però clar, no és per esquiar sobre gel, sinó és per esquiar sobre pista, però a mi m'agrada la neu dura. No el gel de competició, a mi m'agrada esquiar sobre neu molt dura, perquè és més tècnica, tu passes millor, l'esquí, la neu es comporta bé, és com tenir un cavall bo de hípica, i que saps que corre, que té això, però saps que que ell no actuarà a traïció. La neu mal trepitjada, la neu trepitjada per fer esquí de turista, és una neu que et pot fer gastar moltes... Si vas molt de pressa, pot gastar males passades.
Perillós.
Perquè no és homogènea, perquè és, ara sí que pots reconèixer el color i això, on està el gel, on està la tova i això, però quan una neu està homogènia i està tota dura i tota una pista, llavors saps que el problema és teu, no és un problema de la neu. Si hi ha un fallo, és fallo teu, no és perquè la neu està molt igualada, està en unes molt bones condicions i es deteriora molt poc, és a dir, que amb el que netegen els que estan allà, amb els rastrells i tot això, és molt homogènia la condició, és a dir, que dius, els que surten a un grup de 20 es troba la neu en les mateixes condicions. Si no hi ha un canvi d'això d'un cop de sol o que comenci a ploure o una cosa d'aquestes. Però jo penso que bueno, hi ha hagut tants canvis que... Però el tenir uns estadis d'eslàlom com hi ha aquí a Andorra, jo penso que també ha fet pujar molt el nivell amb els entrenadors, amb els diners, amb la forma física, amb l'alimentació, amb menys cervecites, menys canyes, menys...
Una cosa que, parlant de muntanya, el govern segueix apostant per als itineraris naturals, hi ha un pla sectorial per a les infraestructures verdes, o sigui, hi haurà és un projecte a 10 anys, un camí que anirà doncs de la Vall d'Orient, d'Angulasters a Canillo i de la central de fe d'Incles en Valira, tot això, bueno, un cost de 3,5 milions, bueno, és un mes per doncs, turisme, entrenament esportiu, perquè evidentment esquiadors no només feu que esquiar, o sigui, a caminar i a córrer la muntanya i a fer bici i a fer peses i a fer gimnàs i a fer mil coses.
Sí, i tant, crec que és una molt bona cosa. Ja nosaltres vivim del turisme, Andorra viu del turisme, viu de la gent que visita el nostre país, i crec que és un incentiu perquè pugi més gent, no? És un nou atractiu, no? Ostres, es fan aquests... són camins vials?
Sí, seran camins, bueno, una miqueta com els tallafocs que s'han fet per aquest estiu, que alguns també seran doncs, per a pràctica de caminar o de la gent que vulgui córrer per la muntanya, doncs són aquestes, diguem, itineraris naturals perquè la ciutadania doncs, pugui doncs, anar a gaudir d'aquests recorreguts.
També, mira, doncs, del que parlàvem abans, també és una molt bona cosa que es faci això també per promoure que la gent es mogui i faci esport, que al final és superimportant. Mantindre una vida saludable crec que és superimportant i parteix de la base de que es practiqui esport. Qualsevol nivell de practicar esport és... Bo, bueno, no, el nivell professional no és tan bo, sempre acabes bastant mal més físicament, però jo crec que el practicar l'esport és un bé necessari per la salut.
Bueno, del que dius, Bartomeu, l'OMS recomana caminar mitja hora cada dia, que és esport. O sigui que ja només amb això ja és una bona base.
I tant, és una bona base. Jo crec que partint de la base que hi ha molta gent que al final... jo sóc molt conscient que sóc un privilegiat de la feina que tinc. La meva feina es basa en fer esport i entrenar i viatjar i tot això, i jo estic increïblement agraït d'això. Però clar, també hem de ser conscients que hi ha molta gent que es dediquen a unes feines que estan 8 hores assentats en una oficina o que hi ha molt poc moviment durant tot el dia, que poder tenen una horeta al migdia per anar a dinar, però van a dinar i tornen a l'oficina, estan 4 hores assentats més allà, i crec que a l'estat tan estàtic el cos humà no està fet per estar tan estàtic. El cos humà està fet per caminar, per córrer, per moure's, i crec que és una cosa que amb el pas del temps, no? Amb l'evolució humana, a nivell professional s'ha evolucionat cap a estar molt més estàtic perquè és molt més pràctic i és molt més efectiu, però va una mica en contra de la física i, i crec que de la biologia del cos humà, no? Al final el cos humà està fet per moure's, per caminar, per tot això i tal, i crec que s'ha de promoure molt el fet de que la gent sigui mòbil, que no després d'una jornada de 8 hores, evidentment, estàs cansat, estàs molt cansat mentalment, però crec que per recuperar una mica també el mental és super, super important treballar aquesta part més física, no? Crear endorfines, crear doncs, aquest és... bueno, al final és... Crec que jo, per mi, al final l'esport és alegria, t'aporta coses molt bones.
Bueno, com el que dius tu, mitja hora de caminar o d'activitat física moderada et porta la millor pastilla que pot haver al món, que és el que tu generes com hormona de satisfacció d'endorfines.
Exacte.
Bartomeu Gabriel, moltes gràcies per vingut avui.
Moltes gràcies.
Que vagi molt bé la temporada 25-26.
Moltes gràcies, esperem que vagi bé.
Ja et tornarem a trobar per aquí davant del micro perquè ens expliquis. Ferran Goya, moltes gràcies per vingut avui.
Gràcies per convidar-me i que tingues molta sort i que vagi tot molt bé.
Moltes gràcies, Ferran. Sí.
Nosaltres ens tornem a trobar demà per la tertúlia.
La tertúlia amb Enric Fontbernat.